Bon dia, Aran. Sun és Wait.
Trescat Info. Et Maitín d'Aran. D'en José Badia.
Bon dia, benvinguts a la nova edició de Maitín d'Aran, barramera setmana informativa d'avui divendres 17 d'octubre, a les portes de que aquesta dimenjada en Bussós s'esque i una recreació històrica que ens portarà en octubre de 1944, quan més de 4.000 maquis i guerrillers s'hageren de conquistar Espanya en tot entrar per a Val d'Aran, pretenien derrocar el règim franquista, en tot profitar aquella lluita del nazisme en Europa i dir a su pausada reconeixença dels països i aliadi que ja més arribec. I una missió riscada, qualificada o tapla de suïcida i que tot just durec des dies. Estan passats a complir en 80 anys d'aquest moment i amb motiu d'aquest 80è aniversari en Memorial Democràtic de Catalunya, depenent del Departament de Justícia, organitza aquí jornades d'estudi i homenatge en Val d'Aran. Ara, i un any més tard, d'un entorn coincidit amb aquesta data, demà dissabte, Bussós Acuell era primera recreació històrica Aran 1944. I una recreació històrica que avui rebrem bé d'aquesta invasió de la Val d'Aran en aquest any. Edunga de Macró, l'Ajuntament de Bussós, que ha organitzat l'activitat en què col·laboren entitats que recreen moments històrics en Espanya. A Maitín seran diferents visites guidades i teatralitzades en les que participaran una cinquantia de persones. En la tarda serà una recreació dels combates que hi hauec aquell dies. Avui ne parlam d'en Montse de Burgos, i era bailesa de Bussós, i també d'en Fernando Alcoy, aquell promotor de la jornada i membre d'una de les entitats que recreen aquests moments històrics. Avui també que volem recuperar i rebre en va aquest moment en tot recuperar el reportatge que vos oferirem ara i un any d'en motiu d'aquest 80 aniversari de la Operació Reconquista. Era agenda que imitarà el primer final d'aquesta edició de Maitín d'Aran, una agenda que també incluís força d'altres causes. Comença d'un nou programa, un nou Maitín d'Aran, amb Sofia Cabanes i José Badia.
Et Maitín d'Aran.
Més això de primer que hem cada dia i conèixer tens que cau de morar en Val d'Aran avui divendres, i abans d'entrar la dimenjada avui no hi ha Alex Iratarrau, sinó que hi encara Enric Agut.
Repassant les temperatures mínimes de la Val d'Aran, una mica de fred, Viella mínima de 6 graus, també destaquem Bussós al voltant del 6, i en zones de muntanya, alta muntanya, la redona mínima de 3, també a Sa Seuva o a Cap de Becaire, 2.500 metres de rodonint, 3 graus de temperatura. Una previsió d'un matí tranquil, a la tarda alguns intervals de núvols, però en principi no ha de ploure aquí la Vall d'Aran, i la temperatura màxima semblant a la d'ahir, xifres al voltant dels 18-19-20 graus. Demà dissabte el dia arrenca amb algun grau menys de temperatura, una mica més de fred, Viella al voltant dels 4-5 graus, i la màxima, en canvi, pot pujar algun grau, màximes de 20-21 a Bussós, també a Viella, Artí al voltant dels 20 graus. Tot plegat amb sol, demà el dia serà estable, tant al matí com a la tarda.
Gràcies, Enric. D'unes temperatures ara a d'aquesta hora cauem 4 graus en Salardú, 5 en Garòs, en Viella, 6 en Arties, 6 també en Bussós. En Pont de Suert, 10 en Pallars Sobirà, en Sort, 11 en Tolosa, 14 en Lleida, i 16 que anant en Observatori Fabra de Barcelona, 17 i un gran mes en la zona universitària. Passen ara 4 minutes de la wait de Et Maitín.
Et Maitín d'Aran.
Estan passats se celebrauen 80 anys de la invasió de la Val d'Aran que s'haguec el darrer intent militar republicà entre derrocar a Franco. Un any d'empús, arribam a d'aquestes dates, i l'Ajuntament de Bussós ven d'organitzar una activitat enta i una recreació històrica d'aquest moment. Han passat 80 anys i d'una ara arriba aquesta recreació històrica. Avui volem parlar entre Sabin Xunyau, com s'ha plantejat per què i què podran veure o com podran participar en aquestes activitats que s'han organitzat aquesta dimenjada. En Taparlane, avui amb nosaltres l'alcaldessa de Bossòs, Montse de Burgos. Bon dia, Montse.
Bon dia.
I també avui amb nosaltres Fernando Alcoya, que és un dels membres d'aquest grup de recreació històrica que ha col·laborat i col·labora d'una en aquesta primera recreació que serà en a Val d'Aran. Fernando, bon dia.
Buenos días.
Vinga, Montse, d'on sorgís aquesta idea de un espectacle i una recreació, més que un espectacle i una recreació històrica, d'aquest moment que podia haver canviat el futur, dilleu, de l'estat, més que ara fin no siguec?
Pues ben, era veritat que venguec gràcies a Fernando, que se me presentec un bon dia en l'Ajuntament, i a la vegada me comenté que formava part d'un grup de recreacions, que havien fet recreacions per tota Espanya, en Osca, en Saragossa, en Astúries, en Barcelona, bueno, per tot arreu. A la vegada m'expliqueu que ensenyau quines eren les intencions i també era base pedagògica que anava a aquestes recreacions. Me sembla que fos interessant, eren passant no sé poder què, en quan determinarem pues, la voluntat de poder portar a terme aquest tipus d'actes, d'activitats, que pensi que la història tu estem s'ha d'escriu, però no des de l'oblit, no? Que hi ha realitat que passa que en un moment determinat, en octubre de 1944 en Bossòs, en nostre municipi, que sigui un escenari, i que aquí ho passaran causes, i que aquestes causes les cal explicar, tal qual, també són rigor històric i sobretot també que era vocació d'estem pedagògica.
Fernando, Montse, que ha explicat molt
ja
clar...
Ja està tot explicat.
I les recreacions històriques que volen este què?
Bueno, realmente nosotros lo que hacemos como grupo de recreación es una asociación sin ánimo de lucro y realmente a lo que nos dedicamos es a hacer una labor, en primer lugar, de investigación sobre lo sucedido en determinadas localidades y en base a esa investigación intentar dar una especie de contenido más o menos masticable por todo el mundo, independientemente de su, digamos, nivel de cultura general en relación a lo sucedido, para así poder explicar lo que allí sucedió. En general no solemos centrar, o en nuestro grupo nos gusta centrarnos, más que en los aspectos fundamentalmente militares, en los aspectos más civiles, más del día a día, más de qué pasaba con esa señora que de repente tenía miedo de salir a la calle en su propio municipio, qué pasaba con los chicos que estaban en la escuela cuando bajaron los maquis al pueblo, ¿no? Pues estas cosas son las que más nos interesan y en las que más intentamos centrar esta visión de algo que evidentemente desde el punto primero de la recreación se dice que es horrible, que es la guerra, los conflictos, las batallas, en fin.
Ha estat fàcil cercar tota aquesta informació en tant d'empús s'ha de plantejar aquesta teatralització, aquesta recreació històrica d'aquest moment que se viu que en Val d'Aran, en Bossòs, centrat en Bossòs. Hi ha molta literatura se pot trobar?
Bueno, pues es concretamente un pasaje de la historia que no está del todo investigado a los mismos niveles, por ejemplo, que la Guerra Civil, que está muy cercana en el tiempo con este asunto. Sí que es cierto que durante mucho tiempo el régimen franquista intentó, entre comillas, silenciar todo lo que había sucedido aquí en el Valle Arán. Aún así existen los archivos militares, existe la historia oral y por suerte tenemos historiadores que se adelantaron a todo este proyecto y muchos de ellos en los años 90 hablaron ya en su día con gente local, hicieron entrevistas y adicionalmente a eso aún a día de hoy se siguen descubriendo documentos y nuevas cosas y gracias a esas historias y documentos, apoyándonos en esa bibliografía preexistente y añadiendo a nosotros bastante labor de investigación y bastantes horas, gracias a eso hemos conseguido hacer un guión, digamos, que es lo que va a servir como, digamos, línea troncal para seguir y entender lo que sucedió en el Valle Arán.
Edunga, ¿quién sería el argumento que se presentará en esta primera recreación histórica?
Pues realmente por la mañana haremos unos pases guiados teatralizados, que básicamente lo que es vamos a ir un guía con la gente interesada. Allí habrá actores recreadores que lo que harán será hablar entre ellos. Eso da pie, eso que dicen en ese momento, eso que pasa, a que después el guía explique por qué sucede eso, por qué se habla de eso, y de esa manera se hace un guión general. En este caso, para este año en Bossòs, lo que hemos hecho es más una estructura, digamos, más genérica, ¿no? Una primera edición más centrada en la historia general, qué está pasando en el mundo en ese momento, qué sucede concretamente en el Valle Arán durante esos días, y como decía al principio, qué pasó con la población civil, ¿no? Cómo era ese miedo ese día a día.
Encara ya vesís de vosotros que d'una rebremben. A aquel momento no sé si habéis tenido la oportunidad de hablar de Mary. Entra, veis quina ell era la seva visió de què és que hi ha recreació d'aquestes característiques i també d'una recebe de primera mà què passec en vosaltres en aquells dies o en aquest moment.
Doncs sí, en vosaltres encara pues, avui m'era sort de comptar amb ells que siguin testimonis directes de creu que passec aquells dies. De fet, avui m'era sort de parlar aquests dies. De fet, Fernanda, avui que hi ha entrevista que pensi força interessant amb els vestits, no? Que les condec en primera línia pues, a que la situació aquella emoció, aquells sentiments que, pues, bueno, pues que s'enteren en aquells moments pendent aquells dies. També és veritat que és cert, però crec, jo penso que també és molt important salvar la història, perquè aquells testimonis se mos estan anant, per desgràcia. I que ho veu aquesta història escrita, que no se mos desbrembe. Jo penso que aquesta recreació no són que hi ha gent de certa edat, hi ha llibertat entre tots els públics. I també condant de gent de poble de Bossós que des de ben juveni pues, han hagut aquesta passió per la història i han anat pues, de vera manera salvant els testimonis i han anat investigant. De fet, hi ha un senyor que s'ha dit Joan Carles, també de Bossós, que i de Bossós, que també està treballant en un projecte d'aquests mateix, vale? Cal dir que demanarem una subvenció a Memòria Democràtica perquè consideren que Bossós sigui un dels escenaris importants. Bé, per tant, no ens cal oblidar d'aquestes causes. També hi ha un component de turisme cultural responsable que merita la pena, no? Bueno, avui hem hagut aquesta sort de comptar amb els testimonis de línia directa i també amb historiadors que d'en rigor històric i la historiografia corresponent pues, han mantingut de vera manera aquesta història de forma bastant rigorosa, que penso que és el més important.
En aquest sens, Fernando, aquí hi ha una sanet de recreacions històriques semblantes ara que serà en Bossós aquesta dimenjada. Com ha rebut la gent de poble? És tot aquell que encara salven en la memòria moments concrets?
Bueno, nosotros, como te decía, nos basamos en una especie de, por un lado, memoria general, ¿no? Lo que sabemos que sucedió con determinados vecinos y determinadas cosas. Y luego, adicionalmente, le añadimos determinados toques concretos de Bossós, ¿no? De qué pasó con ese vecino que era panadero, qué tal, qué pasó con ese otro vecino que se había ido durante la guerra y que volvió. Entonces, en ese sentido, hacemos una especie de como de memoria más general y, por otro lado, nos centramos en proyectos y historias más personales, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, intentamos que al final el producto final de manera objetiva, porque es lo que como fue, una razón más para pensar que la guerra pues es una mierda, perdón, no sé si puede decir palabrotas o no, pero ya se ha dicho.
En tu casa y una recreación que sé como diguem en tot cercant màxim rigor històric a tots els nivells, dam era roba, els utensilis, els utensilis que portaven era gent, els armes no de veritat més o de veritat més no actives, més en tu cas cercant tot aquest material, com a on trobats, com a arribats a UE, tota aquesta ambientació d'ama, tot el que hi havia en aquest moment, ara portat en segle XXI.
Pues, bueno, como te explicaba antes, como somos un grupo, digamos, de recreación histórica relacionada fundamentalmente con la Guerra Civil, somos varios miembros, ya llevamos muchísimos años coleccionando a nivel particular varias piezas, y bueno, pues las piezas que, digamos, no han sobrevivido hasta el día de hoy sí que sabíamos cómo éramos, entonces las reproducimos. Toda lo que es la ropa, el equipamiento, las armas, como dices, son de gente individual del grupo, y que, pues eso, con su tiempo propio, su dinero, de manera voluntaria, lo aportan para generar esa sensación de que hemos viajado en el tiempo, en este caso a Bossós, a 1944.
¿Y ahora también vehículos de aquella época? ¿O en esta primera edición encara vos voleu entrar en una causa como más de conocer las posibilidades y aquest moment histórico de Bossós?
En este caso, en esta edición, no. pero le meto un guiño a Montse, sí, podemos ser capaces de traer vehículos originales de época para, por ejemplo, una segunda, tercera edición. Esperemos que eso se repita en el tiempo y, sobre todo, esperemos, pues eso, que la gente del pueblo nos quiera apoyar y quiera venir y quiera darle un vistazo a lo que hacemos.
¿Hi ha molta gent que se dedique a recreacions històriques?
En España yo calculo que seremos alrededor de unos 300 o una cosa así, más o menos. En los eventos más grandes de España, que, bueno, suele ser Fallón, que es un poco la recreación un poco más grande del sector de la recreación de guerra civil, solemos ser alrededor de unos 300 recreadores. Entonces yo calculo que andaremos por ahí.
D'una activitat a tapla interessant. On dit, mai tinc aquestes visites teatralitzades, guiades, que daran pe a explicar d'un part de guia tot això que serà en la tarda. Aquí ja ho hem... ja ho té moment, no? Ja ho té des moments importants perquè serà jo a recreació ja més teatralitzada, més que venguen a participar en aquesta recreació històrica d'una combats, sí. Moments ja més concrets d'aquest moment.
Pues por la tarde lo que haremos será una batalla que básicamente son batallas que están guionizadas, sabemos ya de antemano quién va a ganar o quién va a perder, y realmente la idea de eso es pondremos un altavoz en el que un guía irá explicando lo que está sucediendo, ¿no? Y una vez más intentaremos centrarlo no en el combate, no en la parte más estética, digamos que mucha gente se siente atraída por ese, digamos, combate, ese uniforme que me gusta más que aquel uniforme. No, en este caso nos vamos a centrar una vez más en el sufrimiento civil, en el miedo y, en fin, en las características propias de lo que fue combatir en el Valle de Arán en 1944, en octubre.
Esense, avui, diguéssim, hi ha ideologia, no?, entre cap dels dos costats que s'afrontaren en aquest moment, en aquest període d'empuix de la guerra, en el 1944.
La ideologia va estar, que van estar banderes de los dos bandos, va haver frases de los dos bandos. Lo importante aquí, siempre decimos lo mismo, es que independientemente del bando, el mensaje principal cale. El mensaje inicial del que hablábamos antes cale, y lleguemos a la conclusión entre todos de que no queremos ese tipo de conflictos.
Montse, jo a primera edició, que ara com diria Fernando, te lançava que era manga de mantiela, tu ja t'havies un apunt de profitar de vera manera entre generar un turisme que s'interessa per aquests moments històrics edunga, també amb aquests camins de la llibertat que ja hi ha senyalitzat a través de Memorial Democràtic, d'una s'ha de atrair un senyor més allà al teu públic entre busos.
Correcte, he dit la web, hi ha les causes de també, a veure si anar a parlar, me comentava, no? Mos vien turisme d'Argentina, inclús, que viatgeren específicament, perquè també cau rebre mà que hi ha novel·la de autora força important, el Molina Grandes, vale? I n'és l'Alegria, i a la vegada pues, aquella novel·la també s'ha convertit pues, en un icono de vosos, no? O sigui, molta gent s'apropen també, no? I clar, hi ha causa que les criden molt l'atenció i com no existís aquells punts d'informació d'un net tan rellevant que passa que en la història, en la nostra pròpia història. Bueno, pues al final has de pues, un passant d'aguant i veritat que hi ha un tema ensenyat conflictiu. Tu comentaves antes, l'has demanat a Fernando, quina ha estat la relació amb el poble. Era veritat de dir que sí que hi ha veritat que en un començament, en principi, pues, que era pou t'estem ja perquè així no venguem a glorificar era violència ni molt menys, no estem parlant d'èpiques, estem parlant d'ets que passeren, que les cau comprenent aprenent d'eri. I hi ha cosa molt important que m'agrada molt i que en les guerres no hi ha guanyadors, o sigui, en les guerres hi ha grans perdedors que hi ha la societat civil, no? Que són els que passen pou, els que se ven desplaçats, els que patissen pespertes, bueno, això que estan veient amb un sense de més combats que hauem entre Ucrania i Rússia, ara també amb Gaza, no? O sigui, bueno, pues, al final ell reflexar aquella gent invisible, al final, que són els grans perdedors, que són la gent civil.
Si voleu participar en les activitats de Maitinga, són divertes, tal com a també era de la tarda, més entre gestionar i ensenyar un millor els diferents grups, se demana de que puguen adreçar-se entre un número de telèfon o entre un correu electrònic que ell contacto arroba primera guion línia pioners, aquí heu d'una podeu enviar la vostra demana i dir que voleu participar en una de les tres hores que hi haurà d'aquestes visites guiades teatralitzades, 9 a Mieja, 11 a Mieja i 1 a Mieja, en pis una tarda condada de 5 a Mieja aquesta recreació d'escombats que hi ha aquests dies. I a primera edició que suposam evidem de que boue continuïtat, de que ell a causa que han eixut enta quedar-se, és una que veirem com funciona aquesta primera edició en tot demorà que ens acompanya. Veirem si dissabte almenys sembla que mos ara bon, per tant d'una podrem gaudir. Dimens encara hi haurà jo a Gessuida Popular en un dels punts també claus, com ahir en Portillo, no? Serà jo a Gessuida jo a caminada ja més popular d'en jaut interès, no?
Bueno, sí, nuestra intención es mezclar, entre comillas, esta parte del turismo histórico, bélico, si lo queremos llamar así, con la parte de, evidentemente, una de los grandes activos del Valle Arán, que es el turismo de montaña, ¿no? Entonces, pudiendo unir las dos, se nos ocurrió la idea de poder hacer cada año una ruta histórica relacionada con el motivo de la recreación, y en la que nos pudiera acompañar la gente, ¿no? Entonces, en esta primera edición subiremos andando al Col del Portillón. Sí que es cierto que realmente eso se hizo más de bajada que de subida por parte de los maquis, pero bueno, tenemos que empezar en algún sitio. Así que, nada, para esta primera edición ahí iremos andando. Los recreadores iremos, evidentemente, vestidos, y todo el mundo que quiera pues nos puede acompañar. A las 10 de la mañana, salidas de la Plaza del Ayuntamiento de Bosós, y nada, a sudar un poquito y a recordar toda esta parte de la historia.
Montse, demorarà cau carrer en poble visible, com a dir, dies. Hi ha gent que ven, que cerca, que demana sus informacions, sus aquest tipus. Dempús d'aquesta primera recreació històrica, he previst de que hi hagi paneus, codi QRs, ara d'una que s'han metut tan de moda, a on poder trobar era informació de so que s'ha et, de so que passec, eta que quede d'un en la memòria?
Sí, de et, i el que te comentava, hi ha dos projectes que se presentaran en guany en Memorial Democràtic, i un d'aquell, pues, a través de Joan Carles, que t'havia comentat, i estudiat de gent del poble de Bosós, que ja portem molt de temps, de no s'ha tient cementeri, ho hem dit, soldats que estan aquí enterrats, i també pues, està cercant la història de la família d'aquesta gent, enta poder documentar, hi haurà ja placa, a la vegada també hi haurà diferents punts en tot el poble, punts estratègics que serviran de guia. També hi haurà QRs que volem que siguin inclusius, en la qual hi haurà una persona que narra en primera història d'en àudio què passa, què significa aquest punt en concret, no? O sigui, per què la rellevància. D'aquesta manera també crearem un circuit, una ruta guiada d'aquesta història, de tal manera que no som que era recreació un seguint una estratègia, sinó també pues, consolidar de vera manera la història del nostre poble de forma sòlida i permanenta.
Aquesta recreació històrica que hi ha punt de partida de tot aquest projecte, de que n'heu parlat, demanem que sigui tot un succés aquesta primera recreació històrica d'aquest moment de la invasió maqui naval d'Aran en 1944. Estan passat, se celebrava 80 anys, i ara a la seguida que escoltarem també fragments d'aquest moment, d'aquesta celebració que sé que eren passat en ta rebrembar i met ensenyar més en context tot això que serà aquesta dimenjada en Bosós. Fernando Alcoia, Montse de Burgos, gràcies per este weder nosati, vos demoram d'amb et resultat de Madès i veig quines causes se poden implementar en ta en futur. Gràcies, bon dia.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, bon dia a vos a ti.
Maitín Darán.
En octubre de 1944, més de 4.000 maquis i guerrillers s'ageren de conquistar Espanya en tot entrar per a Val d'Aran. Pretenien derrocar el règim franquista en tot profitar a caiguda del nazisme en Europa i dir a supausada reconeixença del país i aliadi que ja més arribec. I una missió riscada, qualificada a autoplà de suïcida i que tot just durec dels dies. El govern d'Espanya ha anunciat recentment que vol declarar a Val d'Aran com a lloc de memòria, amb l'objectiu de meter en valor els espais on se desenvolupa aquesta operació. Sigue que aquest diumenge en marca d'un emotiu homenatge que culminaue i les jornades organitzades pel Memorial Democràtic i on s'ha aprofundit força sus aquesti ets. Sofia Cabanes, bon dia.
Hola, José, bon dia.
Tu sigueres presentant aquests actes on s'autregeren, diríem, certificat de reparació també a les famílies de guerrillers que participaren en aquesta operació.
O, més abans d'aquest acte, més institucional, el cementeri des Bordes acollia, com cada any, un homenatge als guerrillers que combateren en Operació Reconquista. Enguany, tot un coincidint amb el 80è aniversari des d'ells, aquest homenatge prenia una importància especial. I que des d'ací, des del cementeri des Bordes, el secretari d'Estat de Memòria Democràtica anunciau era voluntat de l'Estat espanyol de declarar els espais més destacats de l'Operació Reconquista com a llocs de memòria. Se tracta d'incluir a Val d'Aran en inventari estatal de llocs de memòria democràtica com a un instrument en tae conèixer aquest episodi històric. Atau-mos a què explicau Fernando Martínez, secretari d'Estat de Memòria Democràtica.
Los acontecimientos que aquí se produjeron con motivo de la Operación Reconquista son susceptibles de la incoación de un lugar de memoria que está contemplado a partir del artículo 50 y tantos en la Ley de Memoria Democrática aprobada en octubre del año 22. Por tanto, es voluntad del Gobierno de España iniciar la incoación del expediente y estudiar los distintos hitos que puede tener este lugar de memoria en la zona. Pues no solamente hay una zona, sino estudiar con las propias autoridades del Valle de Arán las posibilidades de ubicar la placa donde ellos consideren oportunos, conjuntamente con nosotros y tal, y además si debe tener determinados hitos como hay en otros lugares de memoria. Por ejemplo, la desbandada está declarada como tal, la masacre que se produjo y el amatallamiento de la población civil, pero hay distintos hitos a lo largo de la carretera de Málaga a Almería. Esto lo plantearemos una vez que nos pongamos en contacto con las autoridades del Valle de Arán para ver ese marco de posibilidades. Pero precisamente lo que sucedió aquí forma parte de la memoria democrática de España y por lo tanto puede ser perfectamente declarado una vez que incoemos el expediente, recobamos todas las informaciones como lugar de memoria del Estado español.
Era síndica d'Aran, María Vergés, que valorau força positivament aquesta iniciativa de l'Estat, subliñau que també era Val d'Aran ha de treballar en tae visible aquest episodi històric.
Pensi que caucarren que era Val d'Aran també ha d'acabar de són episodis de tae de la nostra història recenta i que hi debe juny mete en valor com ho emet avui així. Per tant, la Val d'Aran sigui testimoni de primera línia d'aquests ets, més enllà de les ideologies i també de rebut i de justícia rebrembac, i que això sigui visible a tota la gent de la Val d'Aran i la gent que ens visita.
D'et, el Consell General d'Aran plaçarà en Pont de Rei i a placa descorbida de Jagues diumenge en memòria dels homes els nens que lluteren contra el fascisme en favor de la llibertat i la democràcia.
Era voluntat de govern i dignificar en xunyau aquest dret, on ja hi ha qualque paneu de propi memorial, plaçar ja aquesta placa que ha et governaran d'amet govern de l'Estat, de la Generalitat, en memòria també d'aquests homes que prenen part d'aquesta operació Reconquista.
Por llanuras y montañas, guerrilleros libres van, los mejores luchadores del campo y de la ciudad.
Hagués que escutam que hi era himne a los guerrilleros de la Unió Nacional, interpretat pels presents en cementeri des Bordes. Això, Sofia, que coneixeres haver hi des familiars des guerrillers que eren part d'aquera operació Reconquista.
Oh, entre tu i eri coneixerem a Jani Gandia, de Tolosa, i també descendenta d'exiliadi espanyols. Jani mostrau emocionada era fotografia d'un familiar i volerem conèixer era seva història.
Soy de una familia de combatientes, muchos. Mi abuelo, que era teniente coronel Díaz Tendero, murió en Dachau en 45, en febrero 45, pero su hijo, Carlos, el hermano menor de mi madre, pasó con la Operación Reconquista en octubre 44. No tenía 20 años y desapareció aquí. Nunca hemos sabido ni dónde ni cómo.
Per aquest motiu, de mera esperança que aquest dia pogués estar identificat, ja ni deu conèixer a sua imatge i també el seu nom entre els presents.
Sí, és important dar-li una cara a un jove que tuvo esa valentia, ¿no? Y ese sentido de la democracia y de la república. Y se me olvidó antes decir que se llamaba Carlos Díaz Tendero Vera.
Així, en Cementeri dels Bordes, també coneixerem a Jean Charles Fernández, fill del general Luis Fernández, cap de la unitat militar de l'agrupació de guerrilleros espanyols.
El meu pare era general en cap, comandau el conjunt de l'ofensiva en els Pirineus, més nu en Val d'Aran, aquesta que la dirigí que López Tovar.
Venen
per la força dels guerrilleros de sud-oest, en tot saber que sigue que prohibit de viure en França en 1948, en 1951, en 1960, que sigue quan lo embarreren en la presó i d'empús que sigue que expulsat de França. I això que ha estat la continuació de la lluita, de la que en un moment de la seva vida no en volia parlar més, però m'ho en exili. Jo he un frai més gran, Luis Fernández, que ha nascut en Tolosa i que ha viscut en Polònia i que ara demore en Suècia. Et que hi ha una història també que ha mantingut en vius els guerrilleros, però m'ho que era guerra, no s'arturé que en 45, tampoc en 50. Quant a aquest allongament de la guerra i de la que ha estat molt long.
Il n'a été autorisé officiellement.
En que a 1972 no l'autoritzaren oficialment a viure en França. Això són 25 anys de no poder quedar de manera oficial, quan abans o que hauria pogut.
Edil del general Luis Fernández també se planyia del fracàs de l'operació Reconquista, en gran mesura per a no intervenció del país i aliat i que un cop derrotat el nazisme en Europa acabaren en tot perseguir els exiliats espanyols que, pendent era d'usar guerra mundial, s'enrolaren en les files de l'exèrcit francès enta desrocar Hitler.
Hi ha hagut la non-intervenció...
Hi ha hagut la no-intervenció en 1936 que continua que d'am la no-intervenció, més també d'am la cooperació d'am el fascisme d'am Franco, més també d'am els nazis alemans que demoraren d'empús en Alemanya.
Hi ha hagut la
repressió terrible contra els antifranquistes, més també d'am els comunistes, més no són que d'am ell.
Pardon, mon père était communiste, mais beaucoup d'anarchistes ont subi.
El meu pai era comunista, més força anarquistes que seguiren el mateix camí, tant en exterior com en interior d'Espanya, i no haueren el suport de l'Aliança Atlàntica o era política de l'impuls de la guerra des democràcies. És que jo no menti aquelles autoproclamades democràcies, però amb que era decisió de no ballar suport als antifranquistes no era jo la decisió popular demanada pel poble francès o espanyol, que eren decisions de poder, des
poders.
Donc, que han tardat força en reconèixer almenys els caps de la resistència, en país que siguem medallat en acabar la guerra, més d'empús que siguem que empresuat en França, que hi ha hagut també la complicitat tan flagrant des de democràcies occidentals amb les diferents formes de fascisme, fins tot el franquisme.
Que hi ha hagut, notament, el franquisme.
Muertas por la libertad.
Segons els verits testimonis, hi ha maquis enterrats en cementeri d'Unya, en Pla de Beret, en Liat i també en Artiga de Lín. Se sap també que en cementeri dels Bordes hi ha 5 maquis enterrats més que n'hi hauria més sense identificar.
Viva la Unió Nacional, camaradas, muera Franco, viva la Unió Nacional.
Sofia, era la Generalitat de Catalunya que prevé impulsar d'un era exhumació d'osses restacades de més maquis en casa nostra i a tau?
Doncs esperaran no hi havia des prioritats. En l'any 2022 el Departament de Justícia anunciava que hi havia inversió de 800.000 euros en començar a exhumar osses restacades a maquis. Malgrat tot, no s'ha arribat a cap d'acció en Val d'Aran. En aquest sens, diumenge, podrem parlar amb Xavier Menéndez, director general de Memòria Democràtica, i això és això que mos diria.
Bé, nosaltres tenim un programa de fosses per tot Catalunya. La veritat és que està molt centrat als escenaris de la Batalla de l'Ebre i al front del Segre, i aquí el que ens faltaria a la Vall d'Aran és un treball previ de documentació per conèixer quins van ser els llocs de combat, per poder identificar els possibles cossos que puguin estar en cementiris o en fosses comuns. Això requereix un estudi previ, però és evident que no descartem obrir fosses a la Vall d'Aran, però han d'advertir que a l'estar en cementiris, a la nostra programació, els cementiris van al final, perquè són les fosses més complicades d'identificar, perquè a l'hora de diferenciar les fosses dels caiguts al 44, en aquest cas, han d'estar molt ben delimitades si no volem confondre-les amb la resta de morts que estan al cementiri.
Menéndez reconeixia també aquest nivell d'estudi si és possible els ossos que hi haurien a Vall d'Aran i encara difús, i que també en aquest encastre els maquis han passat pec darrer de dauti col·lectius de víctimes.
Tenim una sèrie d'estudis històrics però que no s'han contrastat, és a dir, aquí van haver-hi uns combats durant pocs dies, 10 dies, 12 dies, alguns van caure dels dos bàndols, per cert, i la majoria van evacuar i els van retirar a França. Tenim alguns llocs que ens han dit on poden haver-hi cossos. Insisteixo en que aquest és un tema, el tema dels maquis, que d'alguna manera és un col·lectiu de víctimes molt important, però que ha passat per darrere d'altres col·lectius, com els deportats, com els exilats, com els executats al Camp de la Bota, que tenen, diguem-ne, un nivell d'estudi científic més elevat.
I així a Vall d'Aran també ha estat un tema complicat, que aquell que viuera en els ETSA ne parlessin sense trebucs.
Efectivament, José, en aquest sens havíem un documental força valuós que aquest dia s'ha pogut tornar a veure en marc de jornades organitzades pel Memorial Democràtic. Se tracta d'aquest dia i avui i a nosa de Mireia Boia.
Hagués documentat ja dels anys. Jo a recerca d'entrevistes d'històries de vida de que en dels anys aquesta gent avui més de 75. No? T'avui un rebrembe d'avui viscut directament a Gestiets. En multi ja no hi són. Ha quedat com a testimonis, et són relat en forma de documental. Jo pensi que seria interessant d'alò conèixer més. A Vall d'Aran s'hauria de passar a l'institut. Per exemple, no? T'ha dit a sopa sé que sí, els vostres paisenyes i maisenyes et viuren d'aquesta manera. Perquè senú són usets que queden en la memòria col·lectiva, però els detalls se van borrant, no?, a poc a poc, i important que els juvenils les coneixen.
Segons Boia, la societat aranesa actual ja no és, era de la postguerra, i donques que s'hauria de poder parlar d'aquests tiets de més llibertat.
Pensi que ja era creença incorrecta de que encara hi ha bandos. Per exemple, en la meva generació jo no, ja no et senti a tau. Sí que hi ha veritat que en aquest moment, una guerra civil, els primers anys de postguerra, se viu aquest enfrontament entre famílies. En la Vall d'Aran hi havia molt poca gent, molt pocs vesis i vesies, i tot i se coneixien i sabien de quin bando era. Però ara, ja generacions que vien, això ja s'ha desbrembat, ja no mos identificant ni de mi, ni de més auti, i pensi que ho hem d'estar uellada des de la distància per poder comprendre què passa en aquest moment. I per això que ara hi ha un moment, digueu, no, de parlar-ne amb tota naturalitat.
Habla Radio España Independiente, Estación Pirenaica.
Fueron tiempos de dolor, de paseos a la muerte.
Sofia, dempús d'aquest acte solemne en cementeri de Bordes, el govern d'Espanya otrejau i els familiars dels maquis que participaren en l'operació Reconquista de la Vall d'Aran i us certificadi de reparació. Què significa exactament aquest document?
Doncs se tracta d'un document signat pel ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica que reconeix la condició de víctimes guerrillers que participaren en aquesta operació i se declara també era il·legalitat, era il·legitimitat dels tribunals constituïdi en ta imposar condemnes o sancions de caràcter personal a tal com era nulitat de sentències i resolucions que se dicteren en contra de tot i aquell que actuaren en ta restaurar la democràcia en nostre país, a tal que explicau el secretari d'Estat de Memòria Democràtica.
Sí, el artículo 3 de la Ley de Memoria Democrática recoge clara y abiertamente el papel de los guerrilleros, de los resistentes, tanto de ellos como de sus mujeres, que esto es importante recalcarlo. Y no solamente a los guerrilleros se le puede aplicar el papel de víctima por ser resistentes y por ser oprimidos o por morir aquí en el Valle de Arán, sino también por tener que tomar el camino del exilio, por estar en los campos de concentración de Francia o por estar en los campos de exterminio y de concentración nazi. Por lo tanto, son tres elementos que coinciden con los que vinieron aquí al Valle de Arán a intentar restablecer la libertad en España y la España republicana, que por lo que ellos combatían en ese momento.
En total, s'autregeren 18 certificats d'aquest tipus.
Lo que trata este acto es sacar más del olvido lo que ha sido el papel y la lucha de los guerrilleros. Y forman parte de la historia democrática de nuestro país, y a formar parte de la historia democrática de nuestro país, lo que tiene que hacer el gobierno de España es definitivamente recuperarlos para la historia. Pero eso ya también va en los libros de texto de segundo de bachillerato en la historia de España. Ya no se habla de bandoleros, ahora se habla de resistencia. Estos resistentes en Francia casi todos tienen la Legión de Honor. En España, evidentemente, hay que empezar a hacerles esos reconocimientos, y este es un acto fundamental, junto con las jornadas que se han hecho, donde ha participado el Memorial Democrático de la Generalitat, donde han participado otras instituciones o hemos apoyado, todos yo creo que estamos haciendo algo importante de rescatar definitivamente del olvido y de la invisibilidad el papel de los movimientos guerrilleros.
Sigue que un acte força emotiu, a unes familiars eren cridadi una a un, a receberen de mas del secretari d'Estat i també de la síndica d'Aran aquests certificats.
Bé, ara pensi que se tracta d'acabar, com a digui, un procés de restitució i de normalització de totes aquelles persones, evidentment, entitats que eren o lluiteren bàsicament per mantenir la democràcia en Espanya, que caucarren que malheurosament avui en dia també vedem que hi caucarren que hi en risc, no?
Segons el director general de Memòria Democràtica, presenta bé en aquest acte institucional era l'autrejament d'aquests certificats, metant mateix nivell el paper dels maquis de més de 15 bull i altre víctima de la Guerra Civil.
Un valor molt important perquè, com que és un col·lectiu que ha estat poc reconegut i encara molta gent a la població encara recorden dels seus pares que eren bandolers, que anaven per les masies a robar-los el menjar, la veritat és que són gent que han combatut per la democràcia i no és només els que van entrar aquí el 44 a la Vall d'Aran, sinó que es van infiltrar molts al llarg de la frontera, van estar combatent tant la guerrilla comunista com l'anarquista en els anys 40 i 50, i de fet l'últim guerriller, l'últim maquis que va caure mort per la Guàrdia Civil va caure a l'any 63, al Cara Cremada, a Castellnou de Bages. Per tant, són gent que, molt poc coneguda, però que són persones que ens han defensat, que han volgut recuperar per nosaltres, per les futures generacions, un règim de llibertats que van perdre i que ells, de forma a vegades solitària i incompresa, van intentar seguir una lluita que a vegades, insisteixo, en solitari i sense un suport de la població limitat, van intentar alliberar Espanya de la dictadura franquista. I són molts els que hi ha a Catalunya i a la resta d'Espanya, i els hem d'identificar i els hem de posar cara i nom. I si estan enterrats en una fossa comú, dignificar, treure'ls d'allà i dignificar el seu enterrament.
Sofia, entes víctimes, o ara és sos familiars, què ha significat recebre aquest certificat?
En certa manera que ha estat un acte de justícia. Abans escoltàvem a Jani Gandia, que rebrembaue el son oncle moren a Vall d'Aran. Més també parlec del son paisenye, Eleuterio Díaz Tendero, que també sigue que un destacat militar republicà que morí en camp de concentració de Dachau. Jani Rebrenbaue, que siguec força important entre la seva família poder conèixer els seus darrers dies i posteriorment homenatjar-lo. A tal d'un de mure poder és so de madeix de metzón oncle, mort en Avaldaran.
Como le comentaba, mi abuelo murió en Dachau, pero nos llegó por un médico que estaba allí, una maleta de él que tengo, la famosa maleta. Como él ha sido jefe del gabinete de, no sé qué, control, en fin, un papel muy importante. Si buscan el Eleuterio Díaz Tendero ya encontrarán su obra. Y he tenido la suerte el año pasado de poner un stolpern, estas piedras para el reconocimiento. Ellos, mis abuelos, vivían en el 40 Paseo del Prado. Y delante del 40 Pasado del Prado hay una piedra que pone su historia, porque también salió, estaba en el campo de Vernet d'Ariège, salió de ahí para tomar el tren fantasma en Toulouse, cual tren duró 2 meses para llegar a Dachau. Y poner una tumba, aunque sea una foto, es... Para mí, que tengo 70 años, poner los muertos en su sitio, uno tras uno, a pesar de no tener ninguna sepultura. Pero, bueno, ya el año pasado murió mi hermano y ya soy la única a llevar esta historia, pero amigos míos españoles y una persona que se llama Cristina Cristóbal, que es la presidenta de la Amical de Dachau, me ayudan a poner en papel y en toda esta historia. Y pues para mí es un alivio muy grande saber que en mi vida he conseguido que tengan su reconocimiento.
En què ara hem conegut els testimonis de Jani Gandia i de Jean-Charles Fernández. Més pendent aquest acte de reparació en Tabea Ueres era oportunitat de conèixer més famílies.
Oh, testimonis de històries pla diferents. Era d'un maqui que podec tornar a França d'empius del fracàs de l'operació Reconquista. Era de Llaute que siguec capturat i empresuat. Aquest darrer era el cas del pai de Rosario Cunillera. Era nul ho poder conèixer en què que complic l'heu 12 anys. E a tau mos explicaue era sua història.
Mi padre en el 36, cuando el golpe de Estado, se apunta voluntario para defender la República. Hace la guerra, va a la escuela de guerra en el 38 y sale teniente. Después en 39 va en el campo de concentración de Argelès, exiliado. Y después, en los años 40, lo requisiciona a los alemanes para hacer trabajos obligatorios. Entra en contacto con la resistencia francesa y los ayuda con los papeles, dando los papeles a los resistentes franceses para que puedan circular por las ciudades. En el año 44 se apunta a la operación Reconquista de España y entra en el Valle de Arán, el 19 de octubre. Mi padre hace parte de la 570 compañía. Está encargado por los mandos de entrar en los pueblos y de hacer seguridad, que no haya ningún muerto, ninguna revancha. Claro, va adelantando y no reciben la orden de retirada. Mi padre está con 2 hermanos de mi madre, de 19 y 21 años, y claro, los detiene la Guardia Civil al final de mes de octubre. Mi padre se salva porque da unos nombres falsos franceses, porque sabía que si no lo iban a fusilar. Y se salva, y lo detienen y está en la cárcel, condenado primera vez a 30 años, y en el año 52 le descubren el verdadero nombre y lo condenan otra vez a 20 años de cárcel. Cuando mi padre se viene a la guerrilla, mi madre tiene un bebé de 3 meses y está en estado. Yo conozco a mi padre en el 57 con 12 años.
Els anys de presó i de repressió condicionaren tant Tustem, Atsompa i Benigno Cunillera Torrent.
Mi padre estuvo muy condicionado por la cárcel. Estaba muy introvertido. Nos habló de, a mi hermano y a mí, de que fue guerrillero en Valle de Arán y esto que le he explicado antes, pero ningún detalle nunca. Mismo yo a veces le he dicho, a ver, tú en la guerra has matado a gente, dice, eso no se sabe, esto no lo sé. Yo tiraba para defenderme, pero yo, es decir, es como que él no quisiera reconocer o pensar que él había matado gente.
Per aquest motiu, recebe el certificat de reparació ha estat la pla important en Tarrosario.
Pues la justícia i la reparació, perquè, claro, anulan los juicios y reconocen que ha luchado por la democracia contra el fascismo, que no es un bandido ni un terrorista, que es un resistente para la república y contra el fascismo.
Rosario Cunillera tornec a Espanya en 1967 i actualment ell era vicepresidenta de la Fundació Neus Català.
Yo, mi familia era republicana, mi madre también, y siempre, toda la vida, me han explicado desde pequeña. Es decir, que yo soy republicana de nacimiento y la historia de mi padre siempre nos la han explicado y siempre... No, no he tenido que investigar, siempre me lo han dicho todo. He crecido en Francia, he sido la juventud comunista y en el año 1967 vine a luchar contra Franco. No con armas, con ideas.
Encara que ho hem, era història de lleuta família implicada en aquesta operació Reconquista Naval d'Aran.
Exacte, José, ho hem coneixut, era història de Benigno Cunillera, capturat en presuat, i ara sabrem un xinyau més de la història de Francisco González. Et son ell, José González Ocaña, portau-ho penjada en coig i a fotosia, i imatge que mostré que emocionat pendent tot el acte.
Era mi padre, esta fotografía la sacaron seguramente en el frente de Madrid. Ahora no me acuerdo qué batalla fue, pero integró a lo primero del golpe, cuando empezó el golpe, la 24 Brigada Mixta de Jaén. Y ahí luego fue haciendo todas las batallas. En la batalla del Ebro él estaba en el Segre, y luego ya se pasó a Francia y allí estuvo hasta toda su vida. Luego vino al Valle de Arán, tuvieron que retroceder, claro, como se sabe. Y estuvo siempre diciéndome, cuando pueda me voy a España. Nació en 12 y murió en 11. Y con 65 años, en 77, se fue a España, a su pueblo. Y allí salió de teniente de alcalde, 40 y tantos años después de salir de su pueblo.
Y a diferencia de la anterior testimoni de Rosario Cunillera, José Ocaña nos explicaba que Tustem escutec a hablar de l'assaig d'invasión de la Val d'Aran y también de la dureza de aquella operación.
Pues siempre me habló de eso, pero no estuvo. Él se acuerda que primero no pasaron por el Puente del Rey, subieron por la montaña. Se acuerda un invierno muy duro, con la nieve hasta las rodillas. Se acuerda que en Bossost y en Vieja veían los habitantes abajo muy pequeñitos. Se acuerda de la ofensiva que hicieron y Moscardó, que tuvieron otra vez que regresar a Francia, y que para regresar a Francia tenían que ir a Marza andando todo los día y noche, y se ponía uno en medio y dos a los lados, y el del medio iba durmiendo y se cambiaban esas cosas de la guerra. Muy duro.
El pai de José González morir en 2011 sense que s'anulessin esos judicis de guerra.
Me lástima que no esté aquí ese hombre, porque claro, de su... Le hubiera gustado mucho. Lo que también ha estado condenado por el tribunal contra el masonismo y el comunismo, y que está muy bien hoy que todo eso se anule, porque la última ley de memoria era insuficiente de declarar el régimen ilegítimo. Hoy es el legítimo, es un gobierno ilegal y se reconoce como tal. Así que han podido hoy recuperar. Mi padre lo condenaron a muerte y se ha muerto condenado a muerte. Claro, cuando volvió a España no le pasó nada.
González se planyia també de l'oblit en can que lluites guerrillers que lluteren en tar restablir era democràcia en Espanya.
Todos los que murieron aquí, pero también en Francia, todos los que han muerto a lo primero de todo eso, se han mucho olvidado y no saben. Se han metido hoy en Francia Manoukian en el Panteón. Pero ¿quién conoce José Miremusté? Que fue el que organizó la MOI, la mano de obra extranjera. Y nadie se acuerda de él, ni de José Miremusté, su hermano, y de todos los que a lo primero han muerto. Ahora sí, los últimos todavía se conoce, pero hay todavía muchas cosas que aprender sobre esa guerra y darle un relieve a todos los que los primeros lucharon.
Que els 80 anys d'empius d'aquerir ets, que ho hem escoltat es veus de verius des familiars directes des que participeren en aquera operació Reconquista. I el nostre particular graet de sable entrarà a recuperació de la memòria.
Avui en dia, si voleu recórrer els camins a l'entorn d'aquells espais de memòria que trobaràs per neus explicatius, plaçat i ara ja ells han sapet memòria o democràtic. N'hi ha, per exemple, en a Boca Nord del túnel de Viella, en Pont de Rei, en a Bonaigua, també en Viella i també en el cementiri d'Esbordes, en Unya, Bagergues, Salardiu i Bussós, i també en Artiga de Lín. I també vos encoratjam a visitar era exposició que s'ha plaçat en Ajuntament de l'Es que podràs visitar pendent tot hagués mes de novembre. Vamos que aquesta era jo a conversa que enregistràvem ara un any de motiu de 80 aniversari d'aquesta operació Reconquista i dels actes que seren en Val d'Aran, per tant, aquesta exposició que ja no és visitable. 4 minutes en tas nau de maitinga i tensa de rebrembar també et motor aviat que cercam aquesta setmana.
Tostem en aranès.
Un nou motor aviat, Xavi, que dits com?
Dits a tau. È un acte delictiu de la mateixa manera que l'aute. A dues 5 letres.
Doncs, responses, contostem, mitjançant ben un correu electrònic aran@3cat.cat o ben a través d'un missatge de WhatsApp en aquest número de telèfon, si és 07-07-09-09. Un mot que s'amaga en un enunciat en el que cau atenció a la forma verbal.
Exactament. Què dits? Un acte delictiu de la mateixa manera que l'aute, de 5 letres.
Era la responsa que arribarà de Lluís que ven. Ha deixat, Xavi.
Ha deixat alguna pensada.
Barram, dam, era agenda, començant hagués divendres, a l'agència d'era Time Just Week, i les jornades que sent de 13 a 19 d'octubre. En Val d'Aran, et Consell General d'Aran, també d'un et Serveis Territorials d'Igualtat i Feminisme del Nou Pirineu Aran, en col·laboració amb el Consell General d'Aran, diem, ha programat una xerrada, dormir ben i amb una inversió de temps en salut, benestar físic i mental. Serà càrrega de Carla Estivill, experta en això, en els ritmes circadiars, etens i saludables i directora de la Fundació Estivill Sueño. Serà era xerrada aquesta tarda, divendres, a comptar de 5 a Mieja, en la sala d'actes del Consell General d'Aran. També hem de commemorar el Dia Mundial de la Salut Mental hagués divendres ser la jornada d'ama en nom de rutes de benestar. Serà en l'escola d'hostaleria de l'Est, l'alumne de Maitinga, seran dos tallers que han com a objectiu reflexionar i aprendre sus nou i reptes del nostre benestar emocional. E a longa dela dimenjada, a dela de aquesta jornada de recreación histórica, tamé dimenje que era Val d'Aran se butjarà contra el càncer. Dan dues caminades en Viella, a l'Associació contra el càncer, que organitza era caminada que cada any acondà des 12 de migdia, també un recorregut pels carrers de Viella, que ja serà de la plaça de la Gleisa, que barrarà també en aquesta plaça de la Gleisa. Serà acondà des 12 de migdia. D'en pis una tarda hi haurà en Bossós i alta caminada, acondà de 7 de la tarda, també pels carrers de poble. Així en acabar, s'ha programat i una activitat més lúdica i junyau de xocolata i coca. També hi haurà coca en acabar, era caminada en Viella, aquesta de Bossós i organitzada pels Guetes era Ajuntament. I barram d'ama cinema, pramu que aquesta dimenjada s'estré era pel·lícula Caza de Brujas en nou film de Luca Guadagnino d'am Julia Roberts, Andrew Garfield e Ayo Edebiri com a protagonistes. Era cinta seguís a la professora universitària a que se li demane de prene part quan era sua millor alumna acuse a un dels seus companys de departament d'agressió sexual. Dues sessions dissabte, dues dimenge i també de l'ús dia de l'espectador. A tau que barram programa d'avui, nosaltres que tornem de l'ús que parlaran d'ama José Ordóñez, ja que aquesta dimenjada i el darrer dia que d'obrir les portes és d'Ordóñez.